A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Em sembla que ho vam entrevistar quan en tenia 80. Ens sembla, Antoni Mingotti, que recordava el seu pas per Sitges, la seva arribada, no sé si un dia abans que arribessin les tropes nacionals o una cosa així. Tenim la cinta dalt, però em sembla que era quan Mingotti feia 80 anys. En fi, saludem a la Núria Migó. Núria, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Saludem a la Marta Sánchez. Marta, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com va anar el darrer acte de l'aniversari de la biblioteca, aquest 75 aniversari, la conferència d'en Miqui?
De Miquel Marçal i Montserrat Comas. Uh-huh. Va anar molt bé. Sintèticament, però... Montserrat Comas, la directora de la biblioteca, Biblioteca Museu Víctor Balaguer, ens va dibuixar, o va parlar de la personalitat política i social de Víctor Balaguer en relació a Sitges i la comarca. Però Miquel Marçal ens va molt bé, ens va detallar tota la situació, o sigui, tot el motiu del regal, l'oferiment de llibres que hi havia a la Biblioteca Víctor Balaguer a la nova biblioteca de Sitges, no? La primera biblioteca de 1886.
Aquell famós dipòsit que estava en un armari.
Que estava en un armari i que Víctor Balaguer, que es va posar en contacte amb l'alcalde de Sitges en aquells moments, que no sé ben bé, no sé si es deia Vidal, em sembla que es deia Vidal, doncs li va oferir.
Diguem-ne que a aquesta hora del matí no em sortirà, probablement, no. El nom de l'alcalde.
I li va oferir donar 600 volums que tenien duplicats a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
D'acord. No?
I aleshores, amb aquests 600 volums,
és a dir,
aquesta
primera donació va ser de 600 volums.
De 600 volums, que es va fer en 5 trameses, no es va fer directe, sinó que es van enviant, i que, bueno, nosaltres a la biblioteca en conservem uns 400.
Déu-n'hi-do, perquè han passat 125 anys, eh?
A més, tampoc sabem quan es va tancar aquesta biblioteca, a on van anar, a on es van guardar els llibres. Això està per investigar,
d'acord,
no? Ara s'ha investigat la part de Vilanova.
D'acord, és a dir, hi ha un període en què aquests llibres, que si no recordo malament ens havíeu comentat, Núria, ens havies dit que havien estat a la planta baixa de l'Ajuntament.
Estaven en un armari.
En un armari, oi?
En un armari biblioteca.
Però és a dir, va haver un moment en què aquests llibres se'ls perd la pista, per dir-ho així?
Jo crec que sí.
D'acord,
sí.
Fins que tornen, d'alguna manera... A seguir el fil de la història de la biblioteca.
A la Biblioteca Santiago Rusiñol. Uns 400 d'aquests llibres. Aleshores, m'agradaria llegir,
sí,
són quatre línies,
sí,
de l'acte d'inauguració d'aquesta nova, de la biblioteca aquesta de 1886.
D'acord.
Que, bueno, és un extracte de que surt a l'Eco de Sitges del dia 22 del 8 de 1886.
O sigui, ens estem referint no a la Biblioteca Santiago Rusiñol, sinó el seu precedent més immediat, que va néixer d'aquesta donació de 600 volums que va fer Víctor Balaguer l'any 1886.
Sí.
L'Eco de Sitges deia:
l'acte d'inauguració de la nova biblioteca, instal·lada en la primitiva casa de la vila, formava part del programa de la Festa Major i va tenir lloc el 25 d'agost de 1886. Aquestes dues línies les has tret del llibre La història de la biblioteca de David Jou.
Que ens situen en el moment,
Sí. El magnífico ayuntamiento, deseando prestar ferviente culto a la institución de esta villa, inaugurará a las 11 de la mañana del día 25, por medio de una sesión pública extraordinaria, la biblioteca popular instalada en las casas consistoriales. Eco de Sitges, 22 d'agost de 1886. Llavors també poso l'explicació que també posa David Jou, que em sembla molt interessant, en el llibre de la història de la biblioteca, que diu: en aquell acte, al qual van assistir 8 persones, dues de les quals eren forasteres...
Núria, 8 persones.
I
dues forasteres.
Dues forasteres, en Gaietà Benaprés, primer bibliotecari, va llegir un petit parlament en el qual destacava, entre altres coses, la necessitat que totes les poblacions, incloent-hi les secundàries, disposessin d'una biblioteca. agrair i elogiar a continuació la generositat d'en Víctor Balaguer, verdadero fundador de nostra naciente biblioteca.
Vaja. Bueno, o sigui que el rovell de l'ou de la biblioteca fou un 22 d'agost del 1886 a l'Ajuntament amb l'assistència de 8 persones, de les 8 dues forasteres.
Dues eren forasteres i que el bibliotecari era el Gaietà Benaprés. Bueno, considerat interessant.
Bonic de recordar aquesta història. Recordar, Com dèiem, la biblioteca en fa 75, però la primera biblioteca en fa 125.
125.
D'anys, eh? Un 22 d'agost del 1886, en vigília de la Festa Major, amb aquesta donació de 600 volums, que després varen convertir-se en 400 per vicissituds d'aquelles. Abans no va inaugurar-se la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. Amb aquest acte es tancaven els diferents
actes,
les diferents
de
propostes del 75 aniversari.
De l'aniversari. I bé, ens vam quedar molt, amb molt bon sabor, bon gust de boca, que diuen, no? Recordant aquestes històries
que no havien estat tan difoses, no? Sí. Activitats per la biblioteca, i després també, com saben, hi ha alguna que altra recomanació literària que ens porten tant la Marta, sobretot, com la Núria. Activitat, exposició fotogràfica,
sí,
ja mateix.
Sí, exposició fotogràfica de fotografies de Joan Olivella, que són en blanc i negre, i, bueno, és molt recomanable de veure. Ell les ha... És un noi que ha estat a Anglaterra. Bé, ell ha fet un petit escrit, però no sé si serà molt llarg per llegir.
L'escrit? Sí. No, ens sembla que... Home, molt llarg, no? Vaja, no ho sé.
No. És un escrit que ha fet ell i que em sembla que defineix molt bé...
El que serveix per presentar l'exposició. Tu mateixa, Núria.
Mira, sempre he tingut un fort lligam amb els països de parla anglesa. De tots ells, Londres ha estat un referent per mi, per molts motius, principalment artístics. Vaig tenir la immensa sort de viure-hi durant 7 mesos i disfrutar de la ciutat en totes les seves facetes. Amb la meva Nikon a les mans vaig recórrer la ciutat admirant la seva gran bellesa. Des de les seves magnífiques cases victorianes i georgianes, els seus parcs d'un verd infinit, la majestuosa abadia de Westminster, els pubs anglesos, els mítics estudis d'Abbey Road. A Londres, la fotografia, i en especial la fotografia analògica, ocupa un lloc preferent per als artistes londinencs de moltes disciplines. Per aquest motiu, amb aquesta mostra he volgut retre un petit homenatge al romanticisme de la fotografia tradicional, i quina millor excusa que fer-ho retratant el Londres més autèntic.
O sigui que aquí res de fotografia digital, sinó que això és fotografia de negatiu fotogràfic, revelat, etc.
Amb mètodes tradicionals.
D'en Joan Olivella. Per tant, Londres aquí té un paper... especial,
predominant. Sí, és tot Londres.
D'acord.
I estarà a la biblioteca, bueno, ja s'hi pot visitar, fins al dia 30 de novembre.
D'acord, és a dir, durant tot el mes al pati de la biblioteca.
Al pati de la biblioteca.
D'acord. Londres especialment, deies, eh?
Londres.
És a dir, pel que he pogut veure amb les fotografies. Aquesta n'és una, però demà també hi ha activitat al vespre a la biblioteca.
Sí, demà...
A l'Associació Llatinoamericana del Garraf.
Va venir ja Margot a parlar-ne. Mm-hmm. Tenim la primera de les dues conferències que ha organitzat l'Associació de la Comunitat Iberoamericana en Catalunya, al front de la qual està la Margot Martínez. I la primera conferència, bueno, la llegeixo el títol, serà... Conferència sobre Rubén Darío, corrent del corrent modernista des d'Hispanoamèrica, per retre homenatge a Santiago Rusiñol en ocasió de l'aniversari de la biblioteca. I el que farà la conferència serà Rubén Adrián Valenzuela, escriptor i periodista xilè.
Això serà demà a les
8. Serà divendres a les 8 del vespre.
D'acord. Dues activitats, per tant, que coincidiran també en el dia. Vinga, Marta.
Hora del conte. Cada setmana, divendres, a 17:45 de la tarda. I en aquesta ocasió ve la Mireia Vidal, ha estat altres vegades a la biblioteca i ens ha agradat molt. Recordem especialment una versió que va fer molt maca, una adaptació del Zoo d'en Pitus, i ens ho vam passar molt bé. I llavors torna en aquesta ocasió amb un títol una miqueta llarg, que bien si el recordo, Les aventures de la bruixeta Júlia i la senyoreta Pirula.
Sempre ens venen preguntes al cap. Es llegeix el Zoo d'en Pitus?
Sí, ara precisament estem en una llista d'aquestes, lectura obligatòria. Bé, lectura obligatòria de triar, saps? Aquestes llistes que porten. D'aquesta llista pots triar-ne el que vulguis. I un d'aquests és el Zoo d'en Pitus.
Però, esclar, fa molts anys del Zoo d'en Pitus, del 68, si no recordo malament, de finals del 60. I és un llibre que encara continua sortint.
Continua, sí. Són aquestes històries de colles d'amics.
Solidàries, etcètera.
I potser no passen de moda.
Doncs el Zoo d'en Pitus va ser... en aquest cas protagonista d'una hora del conte, però aquesta vegada anem, diguem-ne, d'un tema
de bruixes.
Molt de novembre,
Sí.
Molt de novembre. L'hora del conte demà, 6:15, com sempre, a la Biblioteca Roig i Raventós.
Exacte. I volíem avançar també que estem preparant una hora del conte una miqueta especial al de cara al desembre, però ja anem avançant. I busquem narradors i narradores voluntaris. Mames i papes, i avis i àvies, i cangurs, i tothom que tingui una miqueta doncs, de traç explicant un conte, que li vingui de gust.
El conte que sigui?
El conte que sigui, un
Marta,
conte.
Marta, sí, un conte.
Un conte, sí, sí, cadascú
que se senti
còmode.
Pot ser la caputxeta vermella, pot ser
el que vulgueu. Cadascú que se senti còmode. I la idea és aquesta, doncs, bueno, trobar un grupet d'adults que s'animin a venir a la biblioteca doncs, el dia 16 de desembre a explicar un conte als nens i nenes. Que
és a dir, més o menys la prèvia de Nadal de l'hora del conte estarà destinada
sí,
a això.
Sí, 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 no? Per Nadal hi ha coses voluntàries i aquestes coses, doncs sí, sí, aprofitarem les dates.
Si hi ha pares i mares, que segur que n'hi ha, que abans d'anar a dormir hagin explicat contes, doncs segurament algun d'aquests contes d'abans d'anar a dormir pot servir perfectament per l'hora del conte d'aquest 16 de desembre. Què han de fer? Adreçar-se a la biblioteca i dir només m'interessaria participar
sí,
i ja
sí,
està.
Sí. Llavors tenim una petita butlleta doncs, perquè ens apuntin el títol del conte que no explica, una miqueta la durada per acabar d'organitzar l'activitat.
D'acord, perquè no surti una hora del conte...
Molt llarga, si acas faríem dues sessions amb voluntaris i tenim molt l'èxit. I animem a tothom doncs, que s'animi perquè és una experiència molt bonica. Una cosa és explicar un conte a casa als teus nens i una altra cosa és posar-se allà davant del petit escenari que tenim, que no és un escenari, és una tarimeta. I davant d'altres nens, doncs, explicar una història és una experiència que jo recomano.
Allà, perquè... I tenir allà 15, 20, 25 criatures, exacte. 30, i a veure quina reacció.
Sí, sí. És un públic agraït i val la pena provar-ho.
Doncs qui ho vulgui intentar, a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, Hora del Conte, 16 de desembre, especial, pares, mares, cangurs, àvies...
Li hem posat un títol així general, que és Avui l'explico jo.
D'acord? Doncs aplicable, Exacte. Aplicable a molts. Vinga, recomanacions.
Mira, nosaltres hem emportat tres llibres, us explicarem ràpidament, de la sala infantil. I la Núria, doncs, suposo que ha fet sala d'adults. Mira, us porto un tresor, és un petit tresor aquest. És Raspall, d'en Pere Caldés, amb il·lustracions de la Carme Soler Vendrell. Aquest conte originàriament va formar part de Cròniques de la Veritat Oculta d'en Pere Caldés, per tant no és un conte que ell escrivís amb voluntat de que fos un conte infantil, sinó que era adreçat a adults, però sí, té el protagonista que és un nen, té aquest toc de màgia de les històries de Pere Caldés, oi? Aquesta ironia, aquesta màgia, aquesta imaginació. I llavors l'any 82 l'editorial IMSA va fer una edició en forma d'àlbum il·lustrat amb il·lustracions de Carme Soler Vendrell, que és una il·lustradora i pintora de projecció internacional molt coneguda, i el va fer, doncs, això, el va treure de les Cròniques de la Veritat Oculta i el va fer doncs, en un àlbum amb una entitat pròpia. Aquest que tinc aquí davant és una reedició de l'any 2009, em sembla, per tant s'ha tornat a reeditar.
D'acord, o sigui que el conte ha tingut vigència.
Exacte, sí. És Pere Caldés, el llenguatge és el de Pere Caldés i per tant potser quan comencem a llegir ens pot semblar que no és per nens, que no és aquest llenguatge light que a vegades s'utilitza en el llenguatge en els contes infantils.
D'acord, tan planer, tan planer, tan planer.
No. Però és preciós. És ideal per llegir als pares i mares, precisament, ara que en parlàvem, amb veu alta i que el nen s'encanti amb aquestes il·lustracions de la Carme Soler Vendrell.
Que són una absoluta preciositat.
Sí, reflecteixen molt bé el que seria una torre barcelonina dels anys 20-30. I és la història d'una família, la família Sala, que tenen un gos, un cadell de gos. I aquest gos és un cadell i, per tant, es menja barrets i espardenyes i el que convingui. I això ja no pot ser. Com diu el llibre, això passa de tota mesura canina. I decideixen donar el gos als jardiners i el nen Sala té un disgust de mort. I llavors, clar, el nen Sala regira tota la casa buscant un substitut del seu amic, del turc. I remenant, arriba fins a les golfes i allà doncs, toca un raspall que li recorda una raça estranya de gos.
Entesos.
Aquí ve la màgia, que aquest raspall doncs està bé un gos de veritat.
Un gos de veritat.
Un gos de veritat.
El conte es titula Raspall, conte de Pere Caldés, que inicialment era un dels contes de Cròniques de la Veritat Oculta, i amb aquestes il·lustracions tan boniques de Carme Soler Vendrell, un dels llibres que es pot trobar a la Biblioteca Roig i Raventós.
Jo li tinc especial carinyo, perquè a més el meu fill hi havia fragments, hi ha fragments que se'ls sap de memòria.
De memòria?
Sí.
Doncs saber-se de memòria Caldés ja és un què, Ja és un què. Vinga.
Un altre. Aquest no és un conte, és un llibre dirigit als petits artistes que tenim per casa. Es diu Mi pequeña antología de l'arte i té la gràcia que...
Bueno, a preguntar si artistes de paret o artistes de cartolina.
Artistes, artistes com ara Monet o Pollock o Picasso o Alexander Calder. Llavors explico una miqueta doncs, la vida d'aquest artista.
Sí.
es centra en un quadre, en una obra d'art de cada artista, i després hi ha la possibilitat de que el nen o nena s'inspiri en la tècnica que utilitzava aquell artista per fer un quadre, una obra d'art similar. I llavors el utilitza, doncs mira, aquí tinc un, per exemple, per fer unes onades en paper d'aquest de bombolles.
Que és d'Okusai, em sembla, aquesta onada tan, tan coneguda.
Exacte, sí, sí.
I es pot agafar, doncs, des de Picasso fins a...
Sí, llavors utilitzen diferents tècniques.
Fins a Jackson Pollock, vaja, déu-m'hi-do.
Des de collage, cartrons, filferro per fer escultures com les d'Alexander Calder. Llavors, bueno, utilitzen diferents tècniques.
Això suposo ja, Marta, per una edat...
Per més grandets.
Per més grandets,
per més grandets, sí, sí, sí. Però té aquesta gràcia, no?, d'introduir el món de l'art i també ells, doncs, poder-ho aplicar d'una manera amb la seva imaginació i amb el seu propi, les seves pròpies
mans. D'acord, i poder allò reconstruir, refer o inspirar-se en
exacte,
algun d'aquests grans artistes.
Exacte, i de pas, tenir aquestes referències, que no tot és Walt Disney.
D'acord. El llibre es titula...
Mi pequeña antología del arte.
Doncs ja ho
saps. És una editorial molt recomanable, també, Osborne, en temes de manualitats, de papiroflexia, per nens i nenes. És una editorial que té molts bons llibres.
No només per llegir, sinó per fer, eh?
Exacte,
per fer, per treballar la creativitat personal.
I l'últim és el Dormir sin lágrimas, de la Rosa Jové. Aquest el tenim a la secció de racó de pares i mares.
Això no és Estivill, eh?
Això no és Estivill, és l'altra banda de l'Estivill.
L'altra banda de l'Estivill.
Sí, sí, i així com l'Estivill és un mètode, segons aquest llibre, d'ensinistrament.
D'ensinistrament.
Sí. De nens i nenes, doncs aquest és al revés. I llavors, bueno, la biblioteca venen moltes mares, sobretot, i pares angoixats amb el tema del dormir dels seus bebès.
D'acord.
Dels seus nadons. I amb aquest llibre, doncs, el que aconsegueix és calmar. O sigui... deixa guiar pels teus instints, deixa't estar de mètodes i el nen dormirà quan hagi de dormir. I llavors explica molt, doncs, l'evolució de la son en els nens petits, i que és normal que un nen es desperti cada dues o tres hores, que no passa res si te'l fiques al llit, que
I
no passa res si l'agafes a braços.
I el que ha d'angoixar, el que no ha d'angoixar.
Exacte. I llavors un llibre que treu moltes angoixes i tranquil·litza molt.
D'acord. Llavors... hi ha molta... bé, diríem, literatura adreçada, pares i mares, diguem-ne, sí. Consells per pares
sí.
i mares.
Sí, a la biblioteca tenim el racó de pares i mares, tant a la Santiago Rossinyol com nosaltres, i és estro de les prestatges a la sala d'adults, tots aquests llibres, tant d'alimentació com d'hàbits, d'educació...
És a dir, hi ha molt editat
sobre molt
això,
editat,
eh?
Sí, sí, hi ha molt. I llavors a les biblioteques ho tenim a part, a la sala infantil, perquè ho tinguin, doncs, a prop també, mentre el nen explica, mira un conte, doncs, que els pares puguin també fullejar.
D'acord, ho dic perquè, com molt bé assenyalava la Marta, hi ha més d'un criteri en això, i per tant poden trobar un especialista que n'assenyali un i en poden trobar un altre que n'assenyali un altre.
I a cadascú li funciona el seu, però aquest sí que treu moltes angoixes, i llavors quan algú ve demanant el mètode Estivill, que potser és més demanat, sempre li recomanem,
o és més conegut.
Exacte, llavors li diem, mira't aquest també.
Mira't aquest també, que és Dormir sin lágrimas.
De Rosa Jové.
D'acord. Per si alguns pares estan en aquella situació de dir, no sé com ens en sortirem, doncs Dormir sin lágrimas. Lágrimas de la criatura, refereix. Els pares ja, si les tenen, ja pitjor en això. Núria.
Bé, jo recordar que a la Biblioteca Santiago Rossinyol també aquesta setmana toca Hora del Conte, perquè es fa un cop al mes.
Dissabte al migdia, no?
Dissabte a les 12 del migdia, i la conta contes es diu Isabel Gómez, i explicarà contes amb ànima de paper. I també que hi haurà la visita guiada a la biblioteca, bueno, a final de mes, el dijous 24 de novembre, a les 12 del migdia també, i que cal trucar abans per apuntar-se a aquesta visita guiada.
No val res, eh?
No val res.
Perdó, no costa res.
No costa res.
No costa res. Entre valer i au costar, no. La visita no té cost, però val molt. Val molt.
Sí.
Però només cal que truquin, perquè les apuntaran
per
a una llista, perquè no en siguin allà 50 de cop, sinó que es pugui fer un grup més o menys.
Controlar una mica
exactament,
el grup. Sí.
Exactament.
I bé, jo no he portat cap llibre en especial, però he portat una informació que em sembla que és molt interessant.
Vinga.
A l'entorn de quins llibres han estat els més llegits a tota la xarxa de biblioteques durant tots els, o sigui, fins al setembre.
D'acord.
I bé, de fet...
biblioteques, Núria, de la província de Barcelona?
Les 200 biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques de la província de Barcelona, que treballem en xarxa. I les de Sitges estem,
evidentment,
en el mateix sac. No? Aleshores, com a novel·les que s'han llegit més, tenim El tiempo entre costures, L'olor de colònia i La mano de Fàtima. Dic només les tres primeres perquè, bé... n'hi ha més, però en principi amb aquestes penso que ja dona la idea del que agrada a la gent.
Dues novel·listes i un novel·lista.
I un novel·lista, sí. La mano de Fàtima és del
Ildefonso Falcones.
Ildefonso Falcones, i L'olor de colònia de Sílvia Alcántara, que també Silvio Alcántara també està una mica més enrere amb la Casa Cantonera.
D'acord.
També.
D'acord. Però és també una lectura, la de l'Olor de Colònia, que vaja, de llarga durada, sí. Perquè fa bastant d'aquell Sant Jordi que va sortir l'Olor de Colònia.
I el Tiempo entre costures també és un fenomen que, no sé, tenim molta gent de boca a orella. Sí. Es veu que és... Bueno, jo no l'he llegit, la veritat. Es veu que és molt entretingut.
La Rosana Lluch ens el deixava molt bé.
Sí. És el número 1.
El número 1.
Després, com a novel·la juvenil, el best-seller, diem-ne, són les novel·les de Stephanie Meyer. El Amanecer... El Amanecer. I també de la una altra novel·la d'Isabel del Río, que també és del mateix estil, que es diu La Casa de la Torre.
Això en literatura juvenil.
Després també és, dins el còmic, el dibuix manga, és també de les coses que es llegeixen més.
Aquí Sitges també?
Sí, aquí Sitges també.
Aquí Sitges també.
Aquí Sitges també. Tots estem en el mateix, amb el mateix sac.
Avui és mig notícia que el conseller Recoder estava gairebé sorprès de l'èxit del Saló del Manga a Barcelona, perquè es pensava, com és possible que hi hagi tant? Doncs això ho demostra, que les xifres en el dia a dia de la biblioteca, el manga tira
el
molt.
El manga tira molt, sí. A més, hi ha molt, sí, molt manga, clar, molt dibuix manga.
Són aquelles sèries interminables i qui s'enganxa una sèrie d'aquestes sí. Té per llegir.
D'acord, té un munt
dos o tres prestatges seguits, sí. I tots amb el numerat.
Sí.
I bé, finalment, com a CDs, els més prestats han estat bé, en el primer lloc un que es diu 100 Greatest Musicals, o sigui un musical, i en el segon Els Manel.
Els Manel?
Amb el 210 milles per veure una bona armadura.
D'acord, o sigui Els Manel en el segon lloc dels CDs més deixats a la biblioteca.
I en tercer lloc Ella Fitzgerald, que canta a Joss i Ira Gershwin.
Quina combinació, més suggerent, els Manel al costat de la Fitzgerald, superant la Fitzgerald en les demandes a la biblioteca.
Bé, m'ha semblat curiós de...
Una forma, diguem-ne, de radiografiar una mica el perfil.
En aquest cas, aquests llibres no són els que queden guardadets al prestatge, sinó que són els que surten fora del prestatge.
Està clar, coincidiu més o menys aquí Sitges amb les dades aquestes generals de les...
Totalment. Del blog de la biblioteca trobareu aquestes mateixes llistes referents a la biblioteca Roig i Raventós i sí que coincideixen, potser no en el mateix ordre, la Fitzgerald, per exemple, sí, en comptes de Manel tenim L'Amic de les Arts, però...
Sí, no diríem que si fa o no fa, però diguem-ne...
Com a novel·la juvenil, La gramàtica de l'amor, de la Rocío Carmona, i en adults, primer lloc recordo Camila Blackbeard o un actor d'aquests nòrdics, però més o menys sí que surten les llistes. Potser no en el rànquing 1, 2, 3, però
està dintre dels 10.
Tres quarts de 12 del matí en un meset tornarem a tenir a la Núria i a la Marta per comentar les activitats de la biblioteca. Núria, gràcies.
A vosaltres.
Marta, gràcies.
Moltes gràcies.